tenía pulso y entre unos cuantos de sanitarios que estábamos allí, pues los reanimamos.
¿Y cómo ha sido el momento? Porque desde la gradería se ha vivido con mucha tensión.
Sí, tuvo atragantamiento con su propia lengua y bueno, nada. Le hicimos la prueba de reanimación y volvió en sí el hombre. Y ha salido consciente del estadio, ha salido con vida.
¿Sabéis algo más ahora mismo del estado del paciente?
No, ni idea. No, no sabemos.
Vaya susto, se te ve todavía que estás conmocionado, los ojos, ¿no?
Estoy asustado, estoy cansado, estoy dolorido, me falta el aire. Pero bien, bien, bueno. Ha salido dentro de lo malo, bien.
¿Te habéis encontrado alguna vez con una situación así?
No, en un estadio no, en mi profesión sí, muchas.
Y habéis ahí, no solo tú, sino que otros aficionados también han colaborado con la Cruz Roja, ¿verdad?
Sí, bastante. Lo que pasa es que el médico del Cádiz me cogió, me dijo que viniera directamente a auxiliar al chico y bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido.
Y luego, mientras estabais auxiliando al hombre que ha tenido un infarto, en otra parte del campo ha habido otro episodio, parece una bajada de tensión, ¿no?
El cámara sí, fue una bajada de tensión simplemente, sin más.
Y los jugadores, no sé si también te has dado cuenta, bueno, claro, en aquel momento, pero los jugadores desde el campo estaban también muy asustados, pendientes de lo que pasaba, nadie se movía, todos preocupados.
Yo no veía a nadie, yo simplemente, no sé, no sabía quién había, quién no había. Yo solamente estaba concentrado en salvarle la vida a la persona y poco más.
Y al final te has ido con una ovación, ¿no? Que dentro de todo, pues esto te vas a poder llevar, porque como tú ahora decías, afortunadamente el paciente que estaba más grave, que ha tenido un infarto, ha podido salir con pulso del campo.
Sí. Por lo menos me ha llevado. No, he tenido la suerte de que al final el hombre pues ha salido bien.
Cristian, gracias y felicidades por tu trabajo.
Nada. Vosotros, gràcies.
Paraules de Cristian, d'aquest infermer que ha participat i ha col·laborat activament en poder reanimar aquest aficionat del Cádiz, en què tinguem bones notícies ara mateix, és que marxava ja del camp amb pols, conscient i traslladat, evidentment, a un hospital per fer-li totes les proves pertinents per descartar qualsevol dolència greu en aquest aficionat que ha tingut aquest ensurti dels grossos i que ha tingut el partit parat durant més de mitja hora al Nuevo Mirandilla. Passen 2 minuts de les 10, com tenim l'Espanyol Lituània de bàsquet, Mundet.
Doncs amb la selecció espanyola intentant no desenganxar-se del partit, ara només perda 7, ha arribat a perdre 11, recordem, 3-0-2 per arribar al final del tercer quart. Espanya 54, Lituània 61. La notícia la tenim a pista i és que ha tornat a entrar Jonas Valančiūnas. Ha estat pràcticament tota la primera part inèdit després d'haver comès 3 faltes personals. El pivot dels Pelicans torna a pista, 2:45 per acabar el tercer quart, Espanya perdent de 7.
A punt de començar la final femenina del US Open, demà final masculina, amb Carlos Alcaraz i Casper Ruud jugant-se el títol i també el número 1 de l'ATP.
Superesports.
Demà, Molló, 10 de la nit, aquí
sí, senyor.
Estarem al Superesports. Demà, quan s'acabi el programa especial de la Diada, a les 8 del vespre, en principi, que farem el relleu al Superesports, pendents d'aquest partidàs, com dèiem, entre el Villarreal i el Betis, però també a partir de les 10, evidentment, molt pendents del que passi en aquesta final masculina del US Open, pel menjar amb el tu diràs, i fins que s'acabi. Clar, si anem al ritme dels últims partits d'Alcaraz, potser fins a les 3 de la matinada demà sí. No tornem cap a casa.
Pot ser.
Perquè els últims 3 partits d'Alcaraz en aquest Open dels Estats Units han anat als 5 sets, un va superar les 5 hores, el d'ahir se'n va anar més enllà de les 4... Per tant, ja direm a casa que no ens esperin gaire d'hora demà en aquesta final de masculina de l'Open dels Estats Units. La volem comentar amb un home que escoltem a les transmissions d'Eurosport i amb qui ens agrada xerrar el Superesports de tant en tant, com és el Jordi Arrese. Hola, Jordi, bona nit.
Bona nit.
Preveus, així per començar, una final llarga també demà? Anirem a dormir tardet, Jordi, creus demà amb aquest Alcaraz Ruud?
Aviam, l'Alcaraz porta 3 partits monumentals amb una força física brutal, que ha tingut de fer uns esforços realment enormes, perquè el primer partit del Chilich, que és un tiralínies molt directe, això va jugar increïble, i van ser 5 sets amb el Sinner, que ell ja havia perdut aquest any 2 cops i que se l'havia atragantat. Bueno, va tenir el tercer set, va tenir match balls, vull dir que també va ser un partit d'una intensitat increïble, i el partit d'ahir, pues, més de lo mateix. Diferència, que crec que el Casper Ruud, tot i estar millor classificats que els altres i així, dona més respir, no pressiona tant, no et fatiga tant, és un jugador, pues, amb una mentalitat, un cap molt bo, però jo crec que té un tipus de joc que li farà menys mal a l'Alcaraz. El que passa és que tres partits d'aquesta intensitat hi ha que veure com reacciona. Jo ahir no tenia clar si físicament respondria, però des del primer punt fins a l'últim va estar espectacular, crec que té un físic privilegiat i estic convençut que guanyarà.
Estàs convençut que guanyarà? Anava a preguntar això, pel que hem vist en aquest US Open d'un i de l'altre, hi ha dos precedents entre ells, el més recent aquesta final, el Masters 1000 de Miami, que va acabar amb victòria de Carlos Alcaraz. Per l'estil de joc de Casper Ruud, mostres aquest convenciment que la victòria demà serà per l'espanyol?
Totalment convençut, perquè tot i que el Casper Ruud ha millorat moltíssim amb el servei i això, però no és un sacador directe, no és un jugador que trenqui molt les jugades a la red, i tot el que no li trenquis amb l'Alcaraz, jo crec que ell mana massa, i bueno, jo si no està ben tocat, vamos, estic totalment convençut que guanya.
Doncs aquest convenciment del Jordi Arrese. Alcaraz, que té moltes, moltíssimes virtuts, i això hi afegeix carisma, que no sé si és imprescindible tenir carisma per arribar a ser el número 1 del món i el millor jugador del moment, o el carisma tampoc no és imprescindible, diríem, per ser un dels grans de la història.
Home, jo crec que no és imprescindible. El Lendl no era un de gran carisma ni que fes moltes coses per dir-te, vull dir que podria dir-te molts. Jo crec que és millor tenir carisma, està clar, perquè atreus més a la gent, és més xou, agrada més, connectes més amb el públic, però certament ell té un carisma especial, és un xaval de 19 anyets, no fa gaire, vull dir, i la veritat és que està trencant rècords un darrere l'altre.
Sí, sí, el té el carisma, i a més en l'escenari ideal, diríem, no? També per mostrar-lo, com és aquesta pista, la pista més gran de qualsevol recinte tenístic, aquest ambient especial, no?, que hi ha al US Open, agraeix, és un públic que agraeix aquests jugadors extrovertits, no?, que tenen certa relació amb el públic que va a veure els partits.
Sí, jo diria que aquest és el gran slam que més agraeix una mica el show, el que connectin amb ells, la força aquesta increïble física que desplega el carrer del Carat, i la veritat és que a més crec que ell on millor s'està desenvolupant pel moment, per mi, és a les pistes dures. O sigui, que crec que està en l'escenari ideal per, bueno, per coronar-se amb el primer gran slam i a més aconseguir ser el número 1 del món més jove de la història.
Hem parlat molt del físic, de la condició física, ara ho deies, de veure com estarà, de com rendeix el primer set i com continua rendint en el cinquè set. Fins a quin punt, Jordi, basa molt el seu joc en el físic, Carlos Alcaraz, o hi ha molta més tècnica que no pas físic en el seu joc?
No, en absolut. Vull dir, ell és una potència física espectacular, com que costa veure jugadors així i tirant la mirada enrere, i però aviam, tècnicament és que jo crec que és lo millor de la majoria de temps amb la seva edat. O sigui, jo sincerament els millors jugadors amb aquesta edat no els he vist tan complerts. Això no vol dir res, perquè acaba de començar, encara té que guanyar el seu primer gran slam, té molta tela que tallar, però el que és tècnicament, jo la volea de l'Alcaraz, a més un espanyol que normalment que no voleix estar, ni la seva volea la trobo espectacular. És que me la van comparar l'altre dia, si em deien si en la seva edat el Federer creia, pues jo no crec que tingués millor volea que l'Alcaraz amb la seva edat. Vull dir, és un jugador, a més,
són,
és un jugador...
Són paraules majors, això, Jordi, això que estàs dient.
Sí, no, del tot, és així, m'ho van preguntar, i sincerament és que la volea de l'Alcaraz és espectacular. Jo el dia ben jovenet amb el Federer l'havia vist, que me'n recordo amb el Perles i la Vendanyo comentar que creien que aquest podia ser número 1 perfectament així, però bueno, era així més passota i el veies més fluix com de cap i tota la història. El Carlitos ha quedat, la veritat és que és una bomba mental, però sobretot veus que el físicament és tan bèstia que al final on es veuen les grans coses és amb els grans slams, i els grans slams necessites ser una potència física important perquè necessites els 5 sets. Els que et poden guanyar molt més fàcil a 3 sets, però a 5 sets tot és molt més difícil. Per això els grandíssims, el Rafa, el Djokovic, Federer i aquests, a 5 sets marquen molt la diferència. Si fos a 3 sets, probablement no tindrien tants grans slams.
En partits com aquest, Jordi, no sé fins a quin punt això que els entrenadors ara puguin donar instruccions, fins i tot ho estem escoltant televisivament, el que els van dient des del seu box als jugadors, també té importància el paper de Juan Carlos Ferrero i de Molina.
Moltíssim. La veritat és que jo crec que Juan Carlos Ferrero li ha donat, li fa unes pauses i unes pautes que l'Alcaraz, amb lo accelerat que és i disparada, jo crec que l'ajuda molt. Crec que és molt maco veure les coses que li diuen, els consells que li diuen i totes les coses que van passant a mesura, perquè bueno, des de fora es veu tot molt més fàcil i veure com els pauten, com els porten, això jo crec que és una gran implementació pel tennis, i crec que ja tocava. Vull dir, crec que van fer un pas endavant la guita, el tennis femení. Amb la història del Covid, pues una mica ho van retirar, però jo crec que és un guany important.
En quin punt diries que té més marge de millora, Carlos Alcaraz?
Bueno, a veure, primer hi ha que començar que només té 19 anys.
Exacte.
Vol dir que si el veus amb tot el que li queda, estàs parlant de 20 anys, per lo que els jugadors estan. O sigui, que vam dir, té menys vida de no tenista que de tenista, per dir-te així en plan de broma. Però la veritat és que ho té tot. Què tens? Pues té que jugar la més important, amb experiència. Per què? Pues potser perquè boles importantíssimes ell quasi les juga, que ara ho creu. Ell va totes. Ell vol dir que sempre ofereix alguna cosa, sempre va a guanyar. I quan hi ha tanta pressió no es necessita anar a guanyar. Es necessita saber que l'altre, si perd aquell punt, igual perd el partit o se li escapa amb el marcador i tot això. I ell, de moment, això no ho valora. Ell és a full i rebenta la bola, i moltíssimes vegades, amb un 70% en comptes del 100%, l'altre ja només per la pressió ja ajuda i falla. Llavors, jo crec que això només ve amb l'experiència que té.
És que és un...
I és anar passant, però bueno, que amb 19 anyets pugui ser el número 1 del món. També és cert que s'han donat unes condicions. El Rafa no ha jugat molts tornejos, el Djokovic no l'han deixat jugar, té pues, l'Austràlia, té l'US Open, té Wimbledon, que no li han comptat. Vull dir que el número 1 sí que ho veig una cosa que és fortuïta, et diria jo, perquè lo normal són 10 o 11 mil punts, i ara en 6 mil i pico serà número 1 qui sigui, ja sigui el Casper Ruud o sigui l'Alcaraz. Ho veig això una cosa que no té el mèrit de, com el de guanyar l'US Open, m'entens o no?
Sí, sí.
Però no deixa de tenir el mateix mèrit. Però s'han donat moltes coses. A l'Esberef va trencar massa temps, és un jugador que estava també al 2 del món, el Medvedev no l'han deixat avui, no sé, és que ha sigut un any, pràcticament des del Covid, ha sigut anys tan raros que no són anys normals.
I el rival de demà, Casper Ruud, que serà la seva segona final de Gran Slam d'aquesta temporada, després de perdre Roland Garros amb Rafa Nadal, és un tenista que hem de veure habitualment en finals dels grans, Jordi?
Se'l pot veure. O sigui, és un tenista que és jove, crec que són 23, si no m'equivoco.
23, sí, sí.
És un jugador que el coneixem molt, perquè també està a l'escola del Rafa Nadal, que va també amb el mallorquí, amb el Pedro Clark. És un boníssim entrenador, i la veritat és que a mi m'agrada veure'ls any a any, i aquest és un d'aquells jugadors que veig que cada any va implementant, que cada any millora moltes coses, ha millorat moltíssim al revés, ha millorat molt el saque. Ara, si em dius, si el veurem al top 10, jo estic segur que va durar moltíssim temps al top 10, perquè és un grandíssim jugador amb una mentalitat especial. Ara, si em dius, serà número 1, jo no el veig donat. I tampoc el donaria. Per què? Perquè avui en dia, que li peguen tan fort, que saquen tan animals, i tota la història, veig primers amb algun altre que no amb aquest jugador, però és un jugador, aviam, un jugador que t'arriba a dos grans slams, tant el de terra, el veig més jugador de terra que de ràpida, però això vol dir que les millores que ha fet l'han portat fins aquí.
Acaba de començar la final femenina entre Javert i Swiatek. Què n'esperes d'aquesta final, Jordi?
Bueno, aviam, pot passar de tot. El tenis femení cada any ens dona sorpreses. Portem molts anys que van guanyant diferents. La Swiatek està amb més confiança, no venia del tot bé amb aquesta gira americana, però una vegada ja està a una final, primer l'experiència que té, té molt de guanyat, però crec que la final, bueno, pot ser igualada. O sigui, ella, pues, bueno, per tot el que ja porta fent, per la número 1, per moltes coses, pues, crec que té una mica d'avantatge.
Doncs avui de moment d'aquesta final femenina i demà a les 10 de la nit d'aquesta final masculina, que deixarà un nou número 1 de l'ATP, però sobretot un nou guanyador del US Open, que, com deia el Jordi, és molt, encara molt més important d'aquest últim gran slam de la temporada. Carlos Alcaraz, Casper Ruud, demà en joc amb el títol, en joc a la central de Flushing Meadows. Jordi, un plaer, moltíssimes gràcies, t'escoltem a Eurosport.
Molt bé, vinga, gràcies a vosaltres.
Passa un minut d'un quart d'11, marcat el segon l'Atlètic de Madrid. Ballera.
Amb certa fortuna, gol de Rodrigo de Paul al 5 de la segona part, Atlètic de Madrid 2, Celta 0, una centrada de Carrasco que queda morta per Coque, que ha entrat, de fet, en temps de descans, ha estat la primera substitució del Cholo Simeone. Coque la deixa de cara, escapa Rodrigo de Paul, que amb l'interior del peu dret golpeja la pilota, la desvia Unai Núñez, canvia la trajectòria de l'esfèrica i això fa, evidentment, doncs, que el porter del Celta no hi pugui fer res. Ha marcat Rodrigo de Paul, se li posa de cara el partit a l'Atlètic de Madrid. Som al 54, ara mateix, encara no entra Griezmann, Atlètic de Madrid 2, Celta 0.
I com tenim l'Espanya-Lituània de l'Eurobàsquet, Mundet?
Doncs amb Espanya, Ferran Salom al partit, ara després d'un triple de Rudi Fernández, el segon que ja anota el capità de la selecció espanyola, jugador del Real Madrid. Espanya perd de 4-66-70, 13 punts de Rudi, ara mateix en aquesta recta final, en aquest tram final de partit, el jugador més destacat de l'equip de Sergio Scariolo. Falten 7 minuts i 11 segons per arribar al final del maig.
13 minuts i dos quarts d'11, obrim per primera vegada aquesta temporada la consultoria Home. Externa, que enguany serà consultoria 3. Oh. Sí, d'ajuntar un cop al mes tres dels consultors que ens han acompanyat en aquestes últimes temporades. Josep Maria Fonalleres, hola, bona nit.
Què tal, bona nit, com estem?
Molt bé, perfectament. Xavier Grasset, hola, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Molt bé. Francesc Rivera, Titot, hola, bona nit. Hi era, eh?
I està celebrant la diada, ja.
Ara.
I és el fossar.
Sí.
Bueno, t'estarà, ara el recuperarem per telèfon, si no el Titot, perquè si no té molt retard i no ens acabarem d'entendre del tot bé.
De tres.
Fonalleres, has vist el Barça o no?
He vist els dos partits del Barça, no?
Sí, gairebé, sí. Déu-n'hi-do, quin ensurt, eh?
Sí, és una cosa curiosa, jo no l'havia vist mai. I encara no sé exactament com... El que em preocupa més per entendre'ns és com saber com l'àrbitre ho ha sabut. Suposo que li deuen haver comunicat, no? O,
en sentit el soroll al camp, no? Sí.
Perquè, a veure, jo per desgràcia tinc una anècdota no personal, perquè jo no hi era, però un amic sí, va passar una cosa similar amb un resultat, per desgràcia, fatal, al camp del Girona fa molts anys. I sol ser una cosa que es concentra més en l'àmbit reduït del que està passant en aquell moment. I per això m'ha estranyat que una cosa d'aquest tipus, que no és la primera vegada que algú té un ensurt d'aquest tipus en un camp de futbol, en un estadi de qualsevol cosa, hagi tingut aquesta repercussió. Això és una cosa que no deixa de... Bueno, m'ha interessat, m'ha sorprès, diguéssim, no?
És veritat, Xavier, que no ho havíem vist mai a la Lliga Espanyola. Sí que a la Premier algun dia sí que ho havíem vist, que s'havia aturat el partit fins a saber realment què estava passant i si hi havia solució o no pel problema que hi havia a la graderia, però aquí, a la Lliga Espanyola, almenys nosaltres no recordàvem que mai ho haguéssim vist, això.
I recent hi ha el partit aquest amb Dinamarca, no, era?
Sí, de l'Eriksen, sí.
Sí, però és clar, algú que juga, eh?
Sí, exacte, sí, algú que juga, no algú del públic, sí. Jo tenia uns amics que havien anat fins a Cádiz en el partit, i que és el partit del Barça més llarg que han vist mai, esclar, perquè s'allarga en el temps, per sort s'ha acabat bé, però vaja, hauria sigut una pena, no?, que vagis al futbol. Sí que el futbol fa patir, o que l'esport és una passió intensa, no? Però, home, quan algú la viu així i ha de tenir un tràngol, doncs, home, la veritat és que potser no val la pena, no? Jo, de tota manera, us comento que tenia davant de casa, just davant de casa, sí, Reus, un acte oficial de la celebració de la Diada de la Delegació de la Generalitat al Camp de Tarragona, que és rotatòria, no?, per diverses ciutats. I hi havia en Genís Roca, bon amic, uh-huh, i expert en temes d'internet i la xarxa i la societat.
I llavors he vist
Sí, i del futur, llavors he vist la primera meitat de joc, he baixat, l'he sentit, llavors mon fill ha cantat un gol, perquè realment és davant per davant, li he enviat un missatge just a la finestra per si la cosa anava més. El segon ja no l'he sentit cantar per en Bernat, i després, quan s'ha acabat l'acte, he pujat cap amunt i he pogut veure dos gols més. És a dir, que què més vols?
Clar, no?
Diu, ara entenem, vol dir que ho han fet tot això, ho han fet per tu, diguéssim.
Per donar-li temps que veiés dos gols, com a mínim.
No,
em sabia com a greu, però dic, bueno, esclar, realment és que l'acte es feia davant per davant, i dic, bueno, dic, baixo, és igual, sacrifico la segona meitat, ja recuperaré, ja veuré els gols, ja. Com que avui dia això, en Jarrera sí que era el fill meu, o eres allà no ho veies, però ara
pots recuperar esclar, ràpidament, sí.
Recuperes el gol, que si Frankie de Jong, que si, no? Que si Lewandowski, en fi.
Genís Roca, bueno, per dir, expert en futur, i Josep Maria Forallera, sense bola de vidre, és a dir, expert en futur dels de veritat, vull dir, expert en el que passarà.
Si no, cap on anem, no?
Cap on anem,
de la societat industrial cap a la digital.
Genís és l'expert, eh?
Sí, en Genís.
Millor a vegades, segons quines previsions fa, n'hi ha per dir-li, mira, saps què? No cal que m'ho expliquis.
Ja ens ho trobarem, no? Ja ens ho trobarem. Ja tampoc no cal avançar, sí, esdeveniments. Hola, Titot, bona nit.
Bona nit.
Ara sí que et sentim. Perfectament, sí. Titot. Deia el Xavier que ja estava celebrant la Diada, o encara no?
No, encara no. Estava també pendent això, que la muda que s'ha hagut en el partit, que ens hem quedat, diguem, sí, inàlvies, no? Bueno, afortunadament, doncs, sembla que ha anat bé. Jo pensava, bueno, a part de que pensava, bueno, que senyor, doncs, que no sigui res i tal, però sobretot pensava en els cabrons d'aquests de les companyies de televisió, aquests que decideixen, els directors de màrqueting, els continguts, no sé què collons, aquests, els que decideixen que els partits es fan a les hores intempestives que els fiquen perquè pensen que aquell dia a la Xina o al Xile o no sé on s'ha de veure i han de compartir, i que acaben fotent els partits a les hores intempestives aquestes, i que a part no ho saps fins a la mateixa setmana, o sigui, no pots preveure res, perquè igual et trobes en un partit del Barça en aquell moment. Doncs pensava com devien estar patint aquests, perquè se'ls estava desencaixant tota la graella del dissabte, i pensava, bueno, almenys tinc un... Si ens estàvem esperant, almenys tenir el reconfort de pensar com estàvem patint també aquests.
Se'ls solapava la cosa, se'ls solapava
el negoci. El negoci.
Amb aquest allargament de partits. Què m'has de dir, Titot, d'en Lewandowski? Que posàvem en dubte que amb 34 anys ja fos gran, ja fos veterà, que dius, home, doncs, mira, servidor, ja podria retirar-se directament, si ell amb 34. Què t'està semblant, i tot, Lewandowski al Barça?
Home, la sensació és que ha arribat a ple rendiment, diguem, no? Que hi ha gent que s'ha d'adaptar, d'acomodar, de conèixer, i suposo que quan tens una edat no tens temps de fer aquests processos i has d'anar per feina per dir, bueno, aquí si m'ho rumio gaire, adaptar-me, conèixer, a entendre el joc d'allò, poder cobrar l'arròs, i de fet ha sigut una sort i un encert, no? Després també de diguem, decepcions i fracassos evidents en la seva ubicació en el camp. Bueno, de fet, de fracassos evidents a la temporada passada hi havia tot arreu, no? Sí. Però bé, diguem que aprofita, diguem, si li queda poc temps, l'està aprofitant molt, no? Vull dir...
Sí, no tinguem pressa en retirar-lo, no, Grasset, o què?
No, i a més jo estic enamorat de l'elegància, no? Dius, ostres, com es pot jugar amb aquesta elegància i aquest anar-hi, no donar res per perdut, no? Com avui s'ha vist, no? Bueno, com s'ha vist en sis partits, no? Aquest home, aquesta capacitat golejadora, no sé, bueno, vosaltres que sou amants de les estadístiques segur que ja ho teniu repassat, això, però no sé quin jugador del Barça amb els cinc primers o sis primers partits ha pogut fer aquesta quantitat de gols, no?
Mira, ara justament, Grasset veia opta, Robert Lewandowski ha marcat 6 gols en 5 partits de Lliga, és el jugador que més ràpid ha aconseguit aquesta xifra a la competició al segle XXI.
Garrisa,
no només del Barça, sinó que aquest segle no havia fet cap altre jugador.
Impressionant, no? I a més jo trobo que realment sí que feia falta aquest revulsiu, aquesta persona amb carisma que tots els altres jugadors més joves tenen, algú amb qui emmirallar-se, no? Que et jugues amb ell i aquesta generositat d'avui, no? Amb en Sofati, va, fes-lo tu, home, va, no et sàpiga greu, a diferència de Dembélé, que sempre el vol fer ell, no? Però vaja, per sort també Dembélé està bé, sembla que juga millor, no? Ha sigut realment una peça d'algú que sap transmetre també entusiasme pel joc, no? Els veus tots plegats més al seu lloc, no? De tota manera, la prova de foc serà dimarts, no? Vull dir que... Això ha sigut un somni.
Ja està, Parelleres, en Grasset, que no està gaudint del procés, sinó que ja pensa en dimarts a veure si vindrà la gran patacada, eh?
No, ho veurem, no?
Venim d'un 2-8, eh?
Exacte. No, home, i amb tots els respectes per la gent de...
Jo amb això que deia...
La gent de la Tacita de Plata, no?
Digues.
No, que a mi em faria molta gràcia veure'l en directe, perquè tinc la sensació, a la tele això no ho veus, que és que, a part de tot això que estem dient, que jo crec que és el millor davanter centre que hi ha hagut, anava a dir a la història, això seria exagerat, però en tot cas, amb molt i molt de temps, des del Julio Salinas, que no hi havia un davanter centre així. Aquí has de posar-hi to sí. Irònic, eh?
Molt irònic.
Moda irònic, doncs com obre el joc, com és intel·ligent, com baixa mig camp, com fa de pivot, com obre les bandes, com és això que deia en Xavier, que dona les jugades amb un altre, que no li cal fer un gol per demostrar res, no? I aquella jugada un altre jugador li ha intentat xutar-la directament i fer gol, i en canvi ell veu, sap que hi ha el Dembélé al costat i li passa, no? Vull dir que aquesta intel·ligència futbolística, sense ser tampoc que ho és, i que evidentment té molta tècnica, però no és un Romario, eh? No és un Ronaldo, no és un Messi des d'aquest punt de vista tècnic i individual, però en canvi jo trobo que té molta intel·ligència col·lectiva.
Deixa'm situar dos marcadors, el de l'Atlètic de Madrid, Ballera, que torna a haver-hi gol.
Marca el tercer, el conjunt del Cholo Simeone, el 20 de la segona part, el gol és de Carrasco, l'agafa des del mig del camp, mareja Hugo Mallo, que marxa per dins, ara me'n vaig per fora, acaba definint amb l'esquerra pel pal curt, Atlètic de Madrid 3, Celta 0, Griezmann ha entrat al minut 63.
Home, mira, clavat, complint pronòstics Simeone. Aquesta aposta ja no es deu poder fer, les cases d'apostes, perquè tothom l'encertaria. I Mundet, l'Eurobàsquet, com el tenim?
Doncs mira, s'ajusta al partit bàsquet de la selecció espanyola, que s'ha posat a un punt. Perdia de 7 fa un moment l'equip de Sergio Scariolo, està tirant de cor, està tirant d'èpica. Queden 3 minuts i mig per arribar al final del partit. Ajustadíssim ara mateix. Espanya 74, Lituània 75.
A veure, amb el que hem vist del Barça de moment, aquesta pretemporada i temporada, les expectatives, Titot, on són d'aquesta temporada? Molt amunt, estàs ja curat de espans i ofrenes, això, per on van?
No, home, estan amunt, venim d'on venim, vull dir que... I de fet, estan més amunt del que jo també m'esperava en un principi, també esperava una fase més de trànsit, de dir, bueno, o sigui, de tantes palanques, que també Dius, bueno, va molt bé, però no sé fins a quin punt s'està empenyorant més del que s'havia d'empenyorar. Jo potser hauria sigut més prudent en aquest sentit, però tu, a l'hora de la veritat i a l'hora d'anar al camp o de veure'l per la tele, les alegries són les alegries i hi ha molt bona sensació també, no?
Triplet i tot o no?
Què vols, que porti mala sort? jo aquestes coses ja no ho faig perquè és crear el mal temps.
Bueno, expectatives altes, a gaudir de moment del camí. A gaudir del camí de la temporada. Xavier, tu que l'any passat, el mes de maig, encara veies la Lliga possible, on tens les expectatives d'aquesta temporada?
Home, ja saps que jo sóc optimista, sextet, no triplet, sextet, no? Això és, després n'hi ha més, no? aquests supercopes i tot això, i es pot sumar, no sé, ja ho veurem, no?
Com no, però aquest any el sextet ja no el podrem tenir, eh?
Exacte.
Sí, ja hauríem d'haver guanyat la Champions, eh?
Sí, és veritat.
Ah, no, sí. La podem guanyar aquest any i després...
I sumar més endavant.
A l'agost, exacte, sí, home, que ells som a temps. Sí.
Però serà una temporada estranya, no? Perquè hi ha el Mundial aviat i bueno, jo, de tota manera, jo crec que quan s'hagi jugat el partit de dimarts, sabrem si tot això del Cádiz...
Victoria Pilsen, altres, no?
Victoria Pilsen, tot això, que està molt bé, que potser serveix per fer aquest rodatge, per fer aquestes rotacions a més, per aquesta compenetració, serveix per veure si aquest equip doncs realment té fortalesa, no? Sembla que sí, no? L'entusiasme ha tornat, l'eufòria ha tornat, les expectatives, l'alegria, tot això es contagia, no? Això que en dieu els experts de la dinàmica, no? Centrat en una dinàmica guanyadora i tothom que puja al carro, doncs també els que fan rotacions han de demostrar i demostren que poden fer un 0-4, no? Jo estic molt animat, molt engrescat, i Lewandowski em té, ja et dic, enamorat, però també Koundé i tots aquests altres jugadors que dius, caram, no? Doncs aquestes palanques on eren l'any passat? Ara, saps? Què ha passat, no?
I tu, Josep Maria, que tens una mirada estràvica aquest any a la primera, amb patiment culer i gironí.
Això no m'ho havien dit mai a la vida.
Home, vull dir, tens tants fronts oberts a la primera divisió que no dones l'abast per tot aquest any.
A mi em passa una cosa curiosa que no sé si dir-ho en públic perquè quedaria molt malament, quan el Madrid juga contra un equip inferior, diguéssim, normalment, en unes altres circumstàncies, sempre tens ganes que el Madrid perdi amb l'Almeria o amb l'Elx, no? Aquest any em costa més, saps què vull dir? Perquè penso, si l'Elx guanya el Madrid, són 3 punts que no li tocaven. Que són els que ens faran falta tu parlaves del Girona, suposo, no?
Sí.
Són els que ens faran falta per mantenir-nos a primera.
No, però teniu el Romeu, home, que el Romeu...
No, el Romeu aquest, tu estàs enamorat del Lewandowski, jo també, Xavi.
I després de Romeu.
Però en Romeu és una pip roca. No facis dir la paraula, però és una roca absoluta. I no és només allò que si o passa el jugador o passa la pilota, tots dos no passen, sinó que a més té tècnica i té una cosa que jo crec que també ens ha aportat o aportarà al Barça gent com en Bellerín, que tenen una experiència de la Premier League que els dona una consistència que aquí no hi estem tan acostumats. Hi ha un tipus d'això que deia en Xavier, de la dinàmica de joc, que és diferent de la que d'intensitat, sobretot d'intensitat, no? I en aquest sentit amb el Girona per sort ha començat bé, vull dir que tenim 7 punts més que el Cádiz, que això ja és que és moltíssim, diguéssim, no? Ja.
Tu signes ara la permanència del Girona a canvi que el Barça no guanya la Lliga, Fonalleres?
No em facis aquestes preguntes. Ja t'ho vaig dir quan vam quedar per fer aquest triplet que estem fent ara, te vaig dir no em facis aquestes preguntes. És com dir, qui estimes més, el papa o la mama? O dels teus fills, quin és el que estimes més? És a dir, jo l'única cosa, el criteri que jo tinc, diguem-ne, moral per fer front a aquests dilemes és que guanyi el que ho necessiti més en aquell moment. És a dir, si el Barça necessita guanyar per quedar campió de Lliga, doncs que guanyi amb el Girona. Si el Girona necessita guanyar per salvar-se que guanyi el Girona. Ara, esclar, si les dues circumstàncies s'ajunten, és un dilema moral molt difícil que quan arribi, espero que no arribi, ja me'l plantejaré.
Molt bé, doncs ens el plantejarem si és que arriba. Esperem que no hi hagi patiments i que el Girona ho pugui viure amb una certa tranquil·litat, aquesta retorna a la primera divisió.
I si l'últim partit de Lliga el Barça ha de guanyar amb el Girona per quedar campió de Lliga, per descomptat que voldria que perdés el Girona, sempre que el Girona estigués 8è o 9è i no tingués més problemàtica, diguéssim.
Clar. Una altra cosa seria si el Barça-Girona fos decisiu, que qui guanyés aconseguís l'objectiu.
No, això ja t'he dit que no.
Això no, aquest dilema no el plantegem. Anirem tancant, abans sotem el bàsquet, Mundet.
Doncs mira, queden 56 segons per arribar al final del partit. Espanya s'ha posat per davant en el marcador, guanya de 2, 80-78. No ho feia des del 9-11. Des del primer quart, tot el partit per al darrere, l'equip de Sergio Escariolo. Falten 56 segons per acabar. Temps mort ara mateix, Espanya 80, Lituània 78.
I el Celta ha marcat el Wanda, el Metropolitano, perdó.
Ha reduït distància, sí, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, amb un gol de Gabri Veiga, excel·lent assistència de Iago Aspas a dins l'àrea, en queden 17 més l'afegit, el Celta atacant per intentar encara reduir més distàncies, a punt ha estat ara de marcar, ha tingut una altra ocasió l'equip de Coudet, Atlètic de Madrid 3, Celta 1.
Per tancar aquesta consultoria a 3, tinc curiositat, i fugim una mica de l'esport, però per saber, per exemple, Titot, què et genera interès, si hi ha alguna cosa que et genera interès de la mort d'Elisabet II, de la reina d'Anglaterra, i de tot el que genera una notícia com aquesta a nivell mediàtic i a nivell de seguiment.
Home, el pitjor és la torra que ens estan fotent amb això, que dius, hòstia, vols dir que val la pena? I l'altre és que jo, si he de ser sincer, jo soc més dels Plantagenet que dels Tudor. Jo els Tudor no em cauen bé. Jo soc del Plantagenet, hòstia.
Històricament.
El Ricard, hòstia, el Ricard d'Anglaterra. Des de sa mare, l'Inova, tot, jo soc dels Plantagenet. Els Tudor mai m'han caigut bé més. A més, ens van fotre el 1714, ens van deixar penjats. Això un Plantagenet no ho haurà fet, tu. Això no. Un Plantagenet no ho haurà fet. Dels Tudor no podia esperar res. L'únic bo que van fer els Tudor va ser ocupar 90 anys Menorca, que van lliurar els menorquins dels espanyols una temporada i pràcticament, no sé si se m'acudeix cap altra gràcia dels Tudor, i per tant, tu. No m'interessa gaire tot això.
Ja s'ho faran. Què diria aquell, eh? Funalleres, que et sentia l'altre dia també amb l'Albert Om, sí. I et vaig veure allò...
Jo estic molt enganxat.
Molt enganxat, eh?
M'agrada molt la cerimònia, a mi. I veure tot això que està passant, ho trobo molt i molt divertit. A part que hi ha una anècdota que el trobo sensacional, i aquesta sí que és esportiva, que l'himne de coronació tradicional de la monarquia anglesa des del 1720 és amb el regnat, em sembla que era de Joan II, li van encarregar a Händel i va fer un himne de coronació que el fan des d'aleshores fins a la coronació d'Isabel II. Aquest himne, sabeu qui va fer una versió contemporània?
Digue'ns-ho.
Un tal Britten, Joseph Britten, que li van encarregar la UEFA, li van encarregar l'himne de la Champions.
No? Sí.
L'himne de la Champions és una revisió d'aquell antic himne d'en Händel. És a dir, que quan coroni d'aquest senyor...
Aixecarà l'orelluda. El rei Charles mai tan ben dit. Mai tan ben dit. Aixecarà l'orelluda,
Que puc dir que és l'orellut, perquè jo també ho soc, diguéssim. Bueno, hi haurà una confrontació, una confabulació de símbols espectacular.
Ja ho barrejarà. Per cert, jo tinc anècdota amb l'actual rei Carles III.
Sí?
És miccionadora. No, miccionadora. Vam coincidir, jo estava cobrint per Catalunya Ràdio els funerals del pare de l'emèrit, d'en Joan de Borbó, sí, que l'enterraven a l'Escorial. Em va entrar a l'Escorial de Madrid, el corresponsal, i vaig entrar al lavabo. I de sobte va entrar un senyor amb uns guardaespatlles, que es va posar no ben bé al costat, però sí, dic, caram, pensava que aquesta gent no pixen en un lloc més reservat que aquí on som tots, per tant, puc dir que no, hi ha una novel·la que es diu Jo he servit el rei d'Anglaterra, doncs jo he pixat al costat del rei d'Anglaterra.
Bueno,
una mica més, si no ho pots explicar, Xavier, perquè
només li he vist les orelles. Només li he vist les orelles.
No podrem fer la pregunta que estem pensant.
Exacte. No, tranquils. Ja sé que no és molt edificant, i dius, bé, què explica aquest beneit, però escolta, dius, quin lligam hi tens? Bueno, de moment, lligam no, però...
Bueno, però vaja. És l'inici d'una novel·la, això, Xavier? Vull dir, és posar-s'hi, eh? Sí. És tot posar-s'hi. Doncs veurem la coronació, els funerals, que encara la cosa va per llarg, que apaga la tele i la ràdio i tot, perquè em sembla que la cosa va per llarg, encara llarg d'aquesta setmana.
L'enterraran el dia 19, eh?
Imagina't, fins dilluns de l'altra setmana no tenim l'enterrament.
Però una bona nevera.
Home, segur. Sí, perquè, clar, amb el canvi climàtic, abans allà no patien, però ara... Sí.
Segur que sí, que està tot preparat. Titot, Gracet i Foralleres, moltíssimes gràcies i fins la propera. A gaudir de la diada, els que vulgueu i pugueu.
Adéu. Vagi bé, gràcies.
Adéu-siau, una abraçada a tots dos.
Vint minuts i les 11, segons finals d'aquest Espanya-Lituània. Mundet.
A veure, ho expliquem. Situem marcador d'entrada. Espanya 82, Lituània 81. Falten 15 segons, 8 dècimes. Acaba de cometre falta personal Lituània. Envia a la línia de tirs lliures a la selecció espanyola. Aquesta jugada ha vingut precedida amb polèmica per una falta en atac assenyalada als àrbitres a Domantas Sabonis. Tenien pilota per posar-se per demanar als lituans. Una falta en atac que jo no l'he vista per enlloc. El jugador de Sacramento Kings estava amb els peus clavats, és cert que tenia els braços una mica oberts, però ha estat Alberto Díaz, el jugador de la selecció espanyola, qui impacta directament contra ell, i els àrbitres han assenyalat falta en atac de Lituània. Ara mateix tirs lliures per la selecció espanyola, són tirs lliures per Vili Hernán Gómez, el primer cap dins, Espanya 83, Lituània 81, 15 segons, 8 dècimes. Va amb el segon, no, el rebot és per Lituània, el rebot és per Mindaugas Kuzminskas. Compte que es vola o bé per forçar la pròrroga o bé per classificar-se pels quarts de final pels lituans. És Grigonis, l'ex de Manresa, 5 segons, 4 segons, la bola va a la cantonada, Jokubaitis de 3, no, el cop de dits, bàsquet de la selecció lituana, a veure que els àrbitres ho volen revisar-ho.
Revisar, no? Va,
és acció d'instant replay, de moment els jugadors lituans revisant-ho damunt la pista, jo diria que és bona, 83-81, a l'espera de la confirmació de l'últim bàsquet, de l'últim cop de dits, en rebot ofensiu de la selecció lituana, després del triple des de la cantonada esquerra de Rokas Jokubaitis, mirem el cronòmetre i a veure, és clarament dins de temps el bàsquet de, jo diria, Brasieskis. El nou jugador dels Alguiris de Kaunas, qui s'eleva per damunt d'Usman Garuba i de Lorenzo Brown.
Sí, sense discussió.
Sense discussió, és bàsquet, els àrbitres la donen per bona, per tant, Puig, podem fer el primer pròrroga, ja, de la temporada. Espanya 83, Lituània 83, bola extra en l'últim partit dels partits de vuitens de final de la jornada d'avui.
A veure com afronten la pròrroga, perquè evidentment ve d'aquesta pujada d'ànims la selecció lituana, i veiem algunes cares dels jugadors espanyols que ja es veien pràcticament als quarts de final i que ara veuen com si volen ser, hauran de lluitar-ho durant com a mínim 5 minuts més en aquesta pròrroga d'aquest Eurobàsquet, en aquests vuitens de final, aquesta fase final que s'està jugant ja tota a Berlín, a territori alemany. El Metropolitano ho té controlat l'Atlético, Ballera?
No, guanya de 2 gols, és a dir, 3-1, però el Celta està atacant cada vegada més. Els últims 10 minuts són del conjunt gallec, ara una centrada des de la banda esquerra que ha de tornar a refusar la defensa matalassera, està tancat a la seva àrea, l'Atlètic de Madrid, i no surt amb pilota controlada, això sí, però el resultat li va a favor, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, 8 més l'afegit.
Fem una pausa i tornem i pentinem la vuelta, que avui ja sap que Remco Evenepoel, parlàvem d'Alcaraz que és jove, Evenepoel no ho és tant, però gairebé 22 anyets, demà guanyarà la seva primera gran.
Superesports amb Xavi Puig.
Hola, entitats i clubs de Catalunya. Si per Nadal feu participacions, escolteu. La Doble és el nou joc amb el que us ajudarem a vendre més que mai. Repartirem premis col·lectius, premis individuals de fins a 1 milió d'euros i premis per vosaltres, les entitats. La Doble és l'alternativa catalana a les participacions de Nadal i és 100% social. Uniu-vos-hi a inscripció.ladoble.cat. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya és la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana. 3 categories. 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Hola, em pots dir la ruta més curta per tornar a casa?
Millor et dic la ruta més llarga, perquè amb el teu nou scooter Honda la ciutat se't farà petita.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornar de casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Dazón tens la Liga i tots els esports que vols. Ara des de 19,99 € al mes. Viu-los on i quan vulguis. Amants de l'esport, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
A Peugeot Turicar ara tens l'oportunitat d'aconseguir el teu nou Peugeot quilòmetre zero amb entrega immediata. Som molt a prop teu, a Sant Boi. Només de l'1 al 17 de setembre, visita'ns i aconsegueix el teu nou Peugeot des de només 199 € al mes. Unitats limitades. Afanya't. T'esperem a Turicar. Carretera Santa Creu de Calafell 63, a Sant Boi de Llobregat.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Fins a les 11, que agafarà el relleu, el tu diràs amb el Dani Aguilar per arribar a la 1 de la matinada. I ha tornat a haver gol al Metropolitano.
Dèiem que l'Atlètic de Madrid no tenia la situació controlada, doncs al cap de 2 minuts, gol de l'Atlètic de Madrid. Ha marcat Mateus Cunha en un contracop, el Celta ja estava arriscat molt, és veritat que havia de fer 2 gols per empatar el partit. Cunha ha sentenciat l'enfrontament, en queden 5 més l'afegit perquè això s'acabi. L'Atlètic de Madrid, que guanyarà, ho fa ara mateix per 4-1 contra el Celta.
Demà s'acaba la vuelta a Madrid. Abans hi trobem el marcador de l'Eurobàsquet, Mundet.
3-22 per arribar al final de la pròrroga. Espanya 88, amb 5 punts consecutius de Lorenzo Brown. Lituània 86, Espanya guanyant de 2.
Demà, com dèiem, les Rozas Madrid, 97 quilòmetres per tancar aquesta edició del 2022 de la vuelta, que coronarà un belga, Remco Evenepoel, com a guanyador. Serà la primera ronda de 3 setmanes que s'emporta Evenepoel, que és un altre dels que apunta i molt amunt. Seguint aquestes últimes etapes de la Vuelta, el Robert Marcel. Hola, Robert, bona nit.
Molt bona nit, Xavi. Primera que guanya i primera que acaba, també, de gran volta de 3 setmanes. Va estar a punt d'acabar el Giro però de l'any passat, però no va completar, i aquest any, patapam, la Vuelta a la butxaca.
Sí, es veien dubtes si és que n'hi havia algun d'allò que si seria o no corredor per una volta de 3 setmanes, si seria més per curses més explosives, per clàssiques, per proves d'una setmana, doncs la primera que acaba ja la té el Sarró.
Sí, ho ha demostrat, va guanyar la Lieja també aquest any, avui la Vuelta, després d'aquestes 3 setmanes dures de competició, i a la pròpia roda de premsa postcursa explicava també una miqueta aquest raonament, que segurament farà l'any vinent, perquè si vol estar bé a Lieja no pot fer Giro, per exemple, i si Vuelta, com ha fet aquest any, però potser l'any que ve pot fer Giro i està millor per les clàssiques de final de temporada, com Llombardia, etc. És el guanyador, Xavi, de la Vuelta més jove dels darrers 50 anys, el quart més jove en 77 edicions de la Vuelta amb aquests 22 anys de Evenepoel, amb 2 triomfs d'etapa en aquesta Vuelta, la contrarrellotge d'Alacant i el Piornal, abans deia a Extremadura, i amb una solvència i fortalesa a tots els terrenys realment impressionant. Com dèiem, també se li ha preguntat avui si ha estat més fàcil sense Roglic el triomf d'aquesta Vuelta. De cap manera, explica Evenepoel.
Crashes are part of racing.
Els accidents són part de les curses i puc parlar d'això perquè la Llombardia de 2020 em va tocar a mi. Per la carrera ja sé que és una llàstima perquè en Primoz és un dels millors corredors del món, però dir que ha estat més fàcil no és veritat. Necessites empènyer i tenir cames igualment. Mas també és un dels millors escaladors del món. Només he tingut un mal dia i va ser per la caiguda que vaig tenir 2 dies abans. Si no hagués estat per això, potser no hauria tingut cap mal dia. Però sí, en una gran volta necessites mantenir-te sobre la bicicleta perquè les caigudes poden ser cruels pel teu cos.
Cruel things to your body.
L'explicació que fa de com ha anat aquesta Vuelta per Evenepoel, que realment és veritat que ha tingut pocs patiments, i amb aquesta caiguda que sí que el va fer no rendir segurament el seu 100% en alguna etapa. Avui, per exemple, que era la penúltima o l'última oportunitat per intentar prendre-li aquesta primera posició, sabíem que era molt complicat, però és que en cap moment no ha patit Evenepoel ni ha vist perillar la diferència que tenia, Robert,
Gens ni mica l'ha vist perillar. L'etapa, recordem-ho, l'ha guanyat avui Richard Carapaz, tercer triomf d'etapa pel ciclista equatorià, que a més s'emporta el mallot de la muntanya. Una jornada, la d'avui, que tenia 5 ports de muntanya. Al damunt del mapa era un bon escenari per intentar alguna cosa al capdavant. Enric Mas, doncs, així ho assegurava abans de la sortida. Ho ha intentat Movistar amb diferents moviments de peces i també amb el ritme que ha imposat fort doncs, Oliveira i també Carlos Verona pujant a Morcuera, però quan ha arribat el moment de l'atac de l'Enric Mas, que recordem estava 2 minuts i 7 segons abans de començar l'etapa d'avui d'Evenepoel, ha fet aquest atac a 40 quilòmetres de neta a la Morcuera, i l'atac l'ha respost perfectament Evenepoel, un mallorquí que explicava l'arribada que avui ha tingut un dia complicat al damunt de la bicicleta.
Hem passat un dia complicat, teníem moltíssimes ganes, però les forces no m'han acompanyat. L'equip ha estat de 10, però ha estat molt dur, ha estat molt dur. Ho he donat tot i contents.
Explicava Remco Evenepoel que després del primer i únic atac de l'Enric Mas a la Morcuera, ho ha fet el punt més dur del port, el propi Evenepoel ha dit que ja creia que no l'atacaria més per no perdre el lloc al podi, tan important pels punts de l'equip Movistar, i no perdre la categoria i els bons punts que sumarà per aquesta segona posició a la general. Recordem-ho, 3 vegades ja segon Enric Mas, i és que el mallorquí arribava a aquesta Vuelta doncs amb la boca petita, ni parlar-ne de podi a la prèvia, la recordo perfectament, als Països Baixos. Li preguntava també el director esportiu Chente García Costa el darrer dia a Breda, després de 3 dies als Països Baixos, del 0 al 10 com estava l'Enric. Em deia el Chente un 4, després va canviar ràpid a un 5, és a dir, ni el propi equip no duraven gaire per ell, però a poc a poc doncs ha anat a més, pel que va passar el Tour de França, que no ho va passar gens bé. Mesos complicats per l'Enric, que s'han tancat amb un altre segon lloc a la Vuelta.
A part d'intentar guanyar, havien d'assegurar el podi, que és molt important, veient un poc tot el que hem passat durant aquests mesos. Ha estat un moment molt complicat, tant per jo com per la família i com per l'equip, però amb ajuda de tots. En principi n'hem sortit, encara queda un poc de feina, però bueno, molt content.
Està aplaudint Miquel Agut a la redacció quan sent equipo, perquè sí, sí, li sí, recorda sí. Pep Lluís sí. Martí, que va ser entrenador del Girona, que utilitzava molt el equipo quan parlava de l'equip gironí. Espera, deixa'm afegir el company Pau Mitjans, que podem escoltar un magnífic podcast de Volata Ràdio. Hola, Pau, bona nit.
Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
Ja tenim un altre que s'afegeix a la festa dels... vaja, ja el teníem afegit, però que ho acaba de certificar a les festes dels Pogacars, Van Aerts, Van Der Poel i companyia, que és aquest animal també que es diu Renko Evenepoel, no?
Sí, un animal sobre la bicicleta i també quan baixa de la bicicleta, perquè és d'aquells ciclistes que té una actitud... una mica provocadora. Sí que és veritat que en els últims mesos s'ha relaxat una miqueta, ara potser ho podrà tornar a ser, no? Però és aquesta nova generació que ho hem vist en aquesta Vuelta també, que només van a l'atac, només saben atacar, i a més s'ha defensat ell mateix, perquè el Quick-Step l'equip va quedar marmat, per exemple, amb la retirada de la Philippe, i ha hagut de defensar pràcticament ell tots els atacs. Per tant, una Vuelta més que merescuda. Hem vist un Renko una mica més madur, s'ha fet gran, podríem dir, tot i tenir 22 anys i 35 victòries al seu palmarès, i crec que donarà bastant a parlar. Ja llegia una entrevista avui que havia donat Pogacar, de té ganes de veure'l al Tour, i veurem l'any que ve perquè pinta bé.
Ho ha dit així de passada el Pau, 22 anys, 35 victòries al seu palmarès, per que aneu fent la mitjana, que és realment espectacular, de Remco Evenepoel. Com tenim l'Eurobàsquet, Mundet?
Doncs mira, 47 segons, 8 dècimes per arribar al final de la pròrroga. Espanya 95, Lituània 94. Espanya ha fallat aquest últim atac, és pilota pel conjunt lituà, encara no serveix pilota de línia de fons, ara ho farà en aquest moment. Espanya guanya d'un, és pilota pels lituans.
Guanyava de 7 o de 8 fa molt poc, no, Mundet?
Jo tinc de 5, 8-8-8-3 en el començament de la pròrroga, amb 10 punts en només 3 minuts de Lorenzo Brown.
Jo diria que fins i tot hi ha un 95-88, eh? Sí, jo crec, sí, que s'ha quedat aquí clavada la selecció espanyola. Espera Lituània, que està a punt de perdre la pilota, a i veure, l'ha perdut.
Diuen els àrbitres que hi ha falta personal. Dignes Bratzieskis, el jugador dels Algiris de Kaunas, es posa les mans al cap, cronòmetre aturat a 29.5, i serà pilota, per tant, per la selecció espanyola. Anima des de la banda el seleccionador lituà Kazis Maksvytis, i serà a l'espera del que diguin els àrbitres, de que ho confirmi la realització televisiva. Pilota per la selecció espanyola després d'aquesta falta clara de Bratzieskis sobre Lorenzo Brown, el gran protagonista de la pròrroga, 26 punts en el partit d'avui.
Reclamaven antiesportiva i s'ho van a mirar els àrbitres si és antiesportiva o no aquesta falta dels lituans.
Confirmo el més 7.
Més 7, mira, més 7, i ara amb aquest més 1 està patint la selecció espanyola. Asterisc el que ha passat a la Vuelta, Pau, aquesta retirada malauradament per la caiguda de Roglic, que és un altre, no és tan jove com aquest, però és un altre dels que no es conforma amb un segon lloc i dels que sempre dona la cara i provoca espectacle.
Sí, llàstima la caiguda, després una mica atacada per les declaracions que va fer, però perquè va treure un comunicat de l'equip en què criticaven una miqueta el corredor del Bahrein, però Roglic és un corredor en majúscules, crec que ha demostrat en aquesta Vuelta que havia vingut a guanyar, tot i no estar al 100%, perquè va tenir una caiguda al Tour i això el va marmar, però Roglic volia la quarta sí o sí, i llàstima no haver-lo pogut veure en aquestes últimes etapes, per exemple avui que has donat un espectacle, Roglic, que no hem acabat de veure per falta de forces, ja ho deia l'Enric Mas, però crec que un Roglic per emmarcar. I deixem destacar tres noms més, com és el de Juan Ayuso, un espectacle, i tenim corredor per anys, serà tercer al podi, el de Carlos Rodríguez també, tot i aquesta caiguda ha fet una gran volta, i el de Marc Soler crec que és per treure's el barret, va guanyar una etapa i ha estat ajudant a l'equip com ningú.
Finalment antiesportiva, favorable a la selecció espanyola, Mundet.
Els àrbitres han considerat que Bratzieskis no ha permès, o no ha permès lluitar per la pilota de Lorenzo Brown, és antiesportiva, dos tirs lliures i banda per la selecció espanyola, transforma el base nord-americà nacionalitzat express als dos tirs lliures, 9-7, 9-4, més 3 per Espanya. Serà servei de banda des de mig del camp pel conjunt d'Escariolo, 29.5 per arribar al final de la pròrroga.
És Rudi Fernández qui servirà de banda el jugador del Madrid.
És pilota per la selecció espanyola, la té Juancho Hernán Gómez, votant molt lluny de Cistella, vol rebre Lorenzo Brown, per ell la pilota arrenca des de molt lluny, des del costat esquerre, arriba fins a la cuina, la pica per Billy Hernán Gómez, 2-1, 19.7 per acabar, 99-94, més 5 per la selecció espanyola, que Puig ja ho té pràcticament fet.
Mira, acabarem de rematar la volta perquè podem escoltar Robert què n'ha dit precisament Juan Ayuso, el tercer classificat d'aquesta general.
19 anys, el 16 de setembre en farà 20, primera gran volta també per ell de 3 setmanes completada, podi per ell, amb bones cames en aquesta darrera setmana, i l'Emirates amb Marc Soler, que com bé deia el Pau, ha fet una gran volta, avui també l'ha ajudat a Ayuso, igual que ha fet també Joao Almeida, perquè el ciclista doncs consolida aquesta tercera posició, i una Ayuso que també fins i tot en algun moment s'han plantejat anar per la victòria d'etapa per les bones cames que tenia. Ayuso encara en un núvol per aquest podi.
Bueno, el planteamiento, como dije al principio, no mentía, ¿no? Era ir día a día, y fueron pasando los días y me fui encontrando mejor, y sinceramente no me esperaba, ¿no? Terminar tan bien con tan buenas piernas en la última semana, siendo mi primera gran vuelta, siendo tan joven. Entonces, nada, estoy ahora mismo en una nube que aún me tengo que terminar de creer y quiero solo disfrutarlo con la familia.
Doncs demà viurà també aquest passeig triomfal per Madrid, les Rozas Madrid, gairebé 100 quilòmetres demà d'etapa. Demà és vespre, això, Robert, o de tarda?
Sí, tarda vespre. Sí, sí, tarda vespre, i amb aquella hora Tour de França també, doncs veurem al final allà davant de la plaça de Cibeles. Del que deu d'Evenepoel al Tour de l'any que ve, avui ha tirat pilotes fora el ciclista belga, si estarà o no a la ronda francesa.
Doncs ho esperarem. Un gelacitat, que és Pogacar a Evenepoel de cara al Tour de França. Veurem a Ayuso.
Giro, jo crec que farà giro. Pel que deia, té ganes de giro.